Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Cardedeu, però, la Diada es va celebrar amb un acte institucional aquest dijous al Parc de Pompeu Fabra. Una jornada que, més enllà dels actes tradicionals, va voler donar veu a diferents representants del municipi perquè compartissin la seva experiència i mirada sobre aquest 11 de setembre. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
A Cardedeu, el Parc Pompeu Fabra ha acollit aquest dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
Jo crec que el gran valor i el poder de les diades és aquest som, encara som. I després, evidentment, el dir que aquest poble no abandonarà les seves lluites, de cap manera.
La jornada ha començat amb la hissada i el cant de la senyera a càrrec de l'agrupació coral cardedeuenca i ha continuat amb la benvinguda institucional de l'Ajuntament. Durant l'acte, quatre representants d'entitats i personalitats de Cardedeu han compartit les seves experiències i vivències al voltant de l'11 de setembre, aportant diferents mirades sobre el significat de la Diada. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors, interpretat per l'agrupació coral cardedeuenca, una celebració que també ha comptat amb interpretació en llengua de signes catalana i que ha acabat amb els tradicionals borregos per tots els assistents.
D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant des d'aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures, una nació que sempre ha esdevingut un sol poble i avui és més important que mai de reivindicar-ho.
Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la Diada dels 8 milions de catalans. En paral·lel a aquesta Diada, uns 541.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 3 d'aquest divendres. Es tracta del 98% dels 550.000 previstos, coincidint amb l'operació sortida per aquest pont de la Diada. Durant el matí s'han registrat retencions a l'AP7 en diversos punts, per exemple, entre Castellví de Rosanes i el Papiol en sentit Tarragona i entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Girona. La mateixa via s'ha hagut de tallar una estona a Bàscara, en sentit Barcelona, per l'incendi d'un camió. La C-16 també ha registrat retencions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.
M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions. Gent de terra, gent de foc, en una frontera on la meva hi té lloc. On es creuen els camins dels odis i els rancors i els destins de les nacions. Sóc de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol. Més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls.
Bon dia, us parla Guillem Figuerola. Comencem una nova edició de l'Arrela, el programa d'UAU de ràdio dedicat al món agrari i al territori. Avui fem balanç de la campanya de la fruita ponent, una campanya que, tot i que per a molts acaba amb les últimes collites d'estiu, encara s'allargarà fins al desembre, quan es recullen les darreres varietats de poma. Amb la Judit Castellà analitzarem com ha anat la temporada, quins resultats deixa i quins són els principals reptes del sector, acompanyats del president d'Assaja, Pere Roquer. També parlarem de la necessitat de trobar un equilibri entre la biodiversitat i l'activitat agrària. Ens hi acompanyarà el sindicat JARC per conèixer quines mesures reclama el sector i com es pot garantir la convivència entre la protecció del medi i la feina dels agricultors. I acabarem el programa parlant d'un fenomen que aquest estiu ha tornat a afectar diverses comarques de Ponent, les Pedregades. Amb l'ADB Terres de Lleida repassarem els episodis de calamarsa que hi ha hagut aquest any, els danys que han provocat i com es prepara el sector per afrontar aquests fenòmens cada vegada més difícils de preveure. Comencem!
Amb nom propi. Comencem una nova edició de la Rela i, com dèiem, avui volem fer un repàs el més exhaustiu possible de com ha anat aquesta campanya de recollida de la fruita. Per això intentarem passar per totes les varietats, per totes les dificultats, traves o no que hi ha hagut, també analitzar les qüestions positives que hi ha hagut respecte a campanyes anteriors, i per fer-ho qui ens acompanya, evidentment, és el president de SASA Catalunya, Pere Roquer. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Si comencéssim, si féssim un repàs, mirem i passem cap enrere, a l'inici, ens situem una altra vegada a l'inici de la campanya de la fruita a Lleida. Vist des en perspectiva, amb la poca perspectiva que tenim ara, a nivell de gestió ha estat una bona campanya?
A nivell de gestió dels pagesos, de les persones que tenim treballant, sí.
Vale, perfecte. I a nivell de fruita?
A nivell de fruita, ara que comencem aquesta primera setmana, setembre, finals d'agost, les pomes, s'ha de dir que hem tingut que adaptar-nos amb aquest canvi climàtic, que ha fet que més de 30 dies aquí a les comarques de Lleida estiguem per damunt dels 40 graus, amb el que això suposa tant a nivell de gestió de les persones com a nivell dels fruits.
Perfecte. Doncs anem a desgranar una miqueta com ha anat cada fruita. Quina és la primera que a Lleida es comença a collir? Valoració també a nivell de qualitat, de preus i també de gestió de personal. Per on vam començar?
Vam començar per les cireres i pels obrecocs. Les primeres varietats, els preus estaven sent consistents, donat que sempre passa als inicis de campanya, que és la novetat, però a nivell global ha sigut una campanya que s'ha tingut que competir amb tot el que és les altres produccions a nivell d'estat, tant de cirera com d'obrecol, tot i que la conjuntura que fa aquí a la província de Lleida amb aquestes fruits fa que sigui un fruit molt apreciat, donat la quantitat sobretot de sucre i gust que tenen, i per tant jo penso que s'ha de fer una valoració positiva i sobretot apel·lar de que estem tot un estiu competint amb uns preus de costos de més del 30% respecte a la campanya del 2025.
Quin és l'impacte que us suposa per vosaltres això?
Doncs s'ha de tindre en compte que un 30% vol dir que cada euro que nosaltres tenim d'inversió, 30 són de despesa directa superior a la que teníem el 2025. Per què? Tenim la situació de la guerra a l'Estret d'Hormuz, tenim els hidrocarburs disparats, a nivell energètic, a nivell d'adobs, una competència deslleial per part dels països, en aquest cas de Mercosur, que Espanya és un dels que ho ha signat, donat que allí les condicions ni laborals ni de producció són les mateixes que nosaltres tenim aquí, per tant cada vegada se'ns fa més feixuc poder acabar de treballar i de produir, i sobretot, el que diem sempre, o sigui, ja no es tracta aquí els preus de cobrir les despeses, sinó el que s'ha de fer és intentar obtindre el marge comercial per continuar invertint per tindre millors explotacions.
Clar, amb totes aquestes casuístiques al davant, que a més, vist des de fora com a mínim, el que us passa és que se us en van sumant en comptes de restar-vos-es, què considereu que us ajudaria a mitigar l'impacte que patiu cada dia?
Sobretot de que la gent hi fos conscient també de que nosaltres el que estem produint, a part d'aliments de primera qualitat, el que estem fent és salut per les persones. Perquè no és el mateix produir un producte alimentari al costat de casa que haver-lo d'importar doncs, de més de 10.000 quilòmetres, com pugui ser amb l'acord de Mercosur, en aquest cas amb la carn de vacum. Per tant, aquí la gent se n'ha de conscienciar que cada vegada més la despesa que suposarà comprar un producte en aquests tercers països res té a veure ni a nivell d'alimentació ni a nivell de salut amb el que nosaltres produïm aquí.
Clar, clar, però a què vincularíeu que a 2026 encara bona part de la ciutadania, diguem-ho així, no té aquesta consciència?
Primer de tot, la gran distribució. La gran distribució, amb aquestes campanyes comercials tan agressives de compra molt, que és més barat, el que està perjudicant és la producció local. Hi ha campanyes durant l'estiu on s'ofertaven fruita d'os, en aquest cas pressics nectarines, per sota del preu de que realment el pagès està produint. I això és venta perduts i la llei de la cadena alimentària diu que això està prohibit. Però bé, aquí és on ha d'actuar el Ministeri d'Agricultura per aplicar aquelles sancions corresponents a aquestes cadenes que són d'àmbit europeu, que són els que tenen grans centrals de compra, però que fan una distribució de venda de pèrdues molt important.
Aquestes eren les primeres fruites que collíem. Després de les cireres i els albercocs, què va venir?
Doncs va venir la fruita d'os, ja pròpiament, paraguais, nectarines, préssecs, amb tota l'extensió que té aquí a les comarques de Lleida, vull dir, des del Baix Segrià, Segrià, la Noguera, etc., i que feien que, bueno, ja estiguéssim a partir del 5-6 de juny, perquè aquest any portem uns 6 dies d'adelantament respecte als altres anys, en plena campanya, i també fica en valor aquestes 25.000 persones que alberguen la campanya de la fruita, que es pot dir fins a mitjans d'octubre, que es pensa que acabaran les pomes.
Perfecte. A nivell de fruitadors, alguna dificultat afegida aquest any, alguna qüestió que destacaríeu d'aquesta campanya que no us hagués passat respecte a altres, o s'ha mantingut tot normal?
S'ha mantingut tot normal, però hem tingut que fer aquestes adequacions d'horari, donat que estem parlant de que aquests 40 graus s'han tingut sostinguts durant molts dies, feien que, per exemple, pues, a la una del migdia fos molt complicat de collir. I llavors el que s'ha de fer és adelantar els horaris, inclús amb llum artificial, i començar a les 5 del matí, pues, per al migdia pugui estar a casa, perquè, evidentment, tant a nivell de les persones que tenim treballant com a nivell de la mateixa fruita, és inviable poder estar collint en aquelles hores, donat de tindre més de 40 graus i aquest sol que creme tant.
Clar, clar, a nivell de gestionar les calors, qui decideix els canvis que es fan? Són cada pagès el qui ho decideix a les seves finques? Ho feu una miqueta a nivell criteris estructurals? Qui ho decideix?
Bueno, la recomanació és, a nivell de prevenció de riscos laborals, a partir de 37 graus i mig, l'activitat a fora de l'exterior sigui espàric. Però també s'ha de reconèixer que, clar, nosaltres som un sector de que hem de recollir sí o sí a l'estiu, i aquesta educació amb aquests horaris fa de, bueno, pues, que s'hagin d'ampliar les plantilles que teníem, perquè també el fruit ens demana de acabar recollint. Per tant, si no es fa hores, al final no es pot acabar recollint.
Clar, clar, no sé si ara mateix, amb les mesures que ja heu establert, veieu que és suficient, que ja són suficients, o creieu que d'aquí uns anys també n'haureu d'afegir o canviar les que teniu actualment?
Jo penso que aquí ens haurem d'anar adequant a la climatologia que ens vindrà. Sí que és cert que la tendència i tots els mapes indiquen de que segurament la tendència és que es vagi cap a temperatures més elevades de 41-42 graus. Per tant, vol dir que també haurem de fer una adequació, no tan sols a l'hora de la recol·lecció, sinó també a nivells dels cultius, perquè amb aquestes temperatures es fa molt complicat acabar produint, donat que, bueno, després de la segona part, que és el tema de les mermes, i que algunes varietats se'ls afecta més que menys.
A quines varietats els afecta més?
Sobretot a lo que és poma, la poma golden, que s'ha començat a recollir, que al final el que hem de fer també és tractaments de protecció solar, igual que a les persones, donat que la pell de la poma golden és més sensible, però també les premaduracions que hi ha a fruita d'os, que et fan adelantar i et fan córrer les diferents varietats perquè estan premadurant.
Clar, llavors podríem dir que estan a l'expectativa de les temperatures que puguin anar venint a partir d'ara, es contemplaria per part del sector haver de fer una reconversió del cultiu?
Les reconversions és una paraula que queda, és molt bonica, però una reconversió té un gran hàndicap, que és la inversió que s'ha de fer.
Clar.
I ja està feta perquè et puguis tindre, doncs, amb fruita d'os, al voltant de 15-20 anys, amb fruita de llavor, entre 20-30 anys l'amortització. Si ara automàticament hem de tallar als 5-6 anys aquesta amortització, econòmicament se farà inviable. Per tant, s'haurà de buscar la manera de com se garanteix que la subsistència alimentària de productes bàsics, com pugui ser la fruita, té aquesta ajuda compensatòria perquè el productor ho pugui assumir.
Des de SAG ja heu parlat amb l'IRTA per a veure com es podria tractar, com es podria abordar, quins mecanismes estan estudiant ells?
No, l'IRTA està fent investigacions. Per exemple, amb fruita i llavor tenim un problema a nivell de Lleida, a nivell de tota Espanya, en aquest cas a les peres, que els arbres agafen foc bacterià. Un foc bacterià el que fa és destruir l'arbre. L'IRTA ha fet estudis per poder aconseguir els peus òptims perquè siguin més resistents a un tipus de malaltia, que és un fong, final el foc bacterià no deixa de ser una bactèria que es transmet d'arbre a arbre i que al final has d'acabar arrencant la plantació. Doncs això, l'IRTA està fent investigacions per a que hi hagi suficient garantia per a que aquells arbres no s'acaben destruint, però això vol dir també tornar a invertir i canviar un cultiu no és fàcil.
Clar, perquè a més m'imagino que si, és a dir, si s'hagués de fer, una de les vies passi sí o sí per ajudes per part de l'administració?
És que no hi ha d'altra.
Ja.
Penseu que avui en dia un arbre que fa 20 anys enrere podia costar 2 euros, estem parlant de que ara, a més de que s'ha de pagar el que és la investigació, doncs estem parlant de 10, 11 euros, 8, 9, 10, 11 euros, depenent de la varietat. Per tant, aquesta inversió en una hectàrea acaba sent molt important i hi ha d'haver un temps d'amortització òptim per a que puguis tornar a arrencar i a continuar.
Doncs estarem pendents de també a veure com acaba evolucionant, que a més ho acabarem explicant, crec que no a tan llarg termini. Si ens centrem en aquest mes d'agost, en aquestes últimes setmanes d'agost, a primeres de setembre, què tenim ara de cultius per recollir?
Han tingut tota la varietat, sobretot de Pera Conference, i també de Blanquilla, que era una varietat que abans a Lleida hi havia moltes explotacions i finalment per un tema hormonal s'ha acabat canviant, i la Pera Conference ha passat a ser la de més producció, però amb els mateixos hàndicaps que venien de la fruita de fruita d'os, que és el tema de les temperatures i aquesta adequació dels horaris a l'hora de la recol·lecció.
De fet, recordem que en el cas de la Pera Conference hi va haver un episodi de venir granís que van impedir la comercialització d'aquesta varietat de pera a Nogrega al Segrià. No sé si això es va quedar aquí, si heu tingut també més danys o més pèrdues a nivell de Pera Conference.
No, bueno, va ser a diferents poblacions molt concretes, però que al final la producció global pues, podrà acabar afectant amb un 5, 6, 10%, però en general a les altres poblacions on hi havia Pera Conference s'ha pogut recollir sense cap mena de programa.
Perfecte. El fet que ara sigui la de més producció fa que s'aposti perquè ho continuï sent al llarg d'aquí uns anys? Opteu perquè alguna altra es pugui situar també com a número 2 a nivell de producció?
Nosaltres entenem que de moment serà la Pera Conference que la predominarà durant els propers anys. Però també això ens ho marcarà molt les temperatures que ens puguin vindre a partir d'ara i els propers 10 anys. Al final, una pera tarda al voltant entre 5, 6, 7 anys perquè acabi tenint una producció òptima per amortitzar, i és evident que no es pot estar canviant cada any. Clar. El que són els cultius o les inversions que tinguin.
Clar, posem una miqueta de xifres. Quan parlem de producció òptima, més o menys, això traduït amb xifres, quan seria?
A veure, nosaltres comparant, per exemple, en Bèlgica o Holanda, de que parlen del voltant de 30.000 quilos hectàrea, és molt difícil. Primer de tot, per les circumstàncies climàtiques. Holanda i Bèlgica tenen una situació climàtica molt diferent de la nostra. Segona, és evident que contra més al sud nosaltres d'Europa, les produccions són més complicades de fer climatològicament. I aquí jo penso que serà el gran hàndicap de poder, sobretot, nosaltres el que sí que podem competir amb ells i els guanyem és en qualitat. No té res que veure una Pera Conference produïda aquí al sud d'Europa que produeixen ells, que és molt insípida, que no té els volums de sucre que ens demana el mercat, i això fa de que ens puguem situar com a bons productors.
Clar, i aquests volums de sucre nosaltres els traiem gràcies a les temperatures?
Sí, aquesta és la gran qüestió. Sí, nosaltres patim aquesta calor,
clar,
però al mateix temps fa de que sigui el que ens dona aquesta diferenciació amb la fruita que produïm, ja sigui a nivell de fruita de llavor com de fruita d'os. I aquí és la clau. O sigui, sàpiga combinar aquestes dues coses, que no és fàcil, però que són les que ens fan diferencials a nivell europeu.
Perfecte. I abans d'acabar, Pere, què ens queda ara a aquest setembre?
No, la gran producció de poma golden que tenim aquí a les comarques, sobretot de l'Urgell, el Pla d'Urgell i també del Segrià. I per finalitzar, pues, hi haurà aquestes varietats més tardanes, com pugui ser Pink Lady i Fuji, de que, per exemple, la Pink Lady s'acaba de collir a mitjans de desembre i la Fuji en voltant entre mig octubre i mitjans de novembre. Per tant, hi ha una reflexió que és que Lleida, les persones que es dediquen a treballar al camp, a nosaltres poden estar treballant gairebé 9 mesos de tot l'any.
Clar, és que t'anava a dir, a nivell de mentalitat, potser tots erròniament pensem que s'acaba l'estiu i comença la tardor i ja s'acaba la campanya de la fruita, però realment, escoltant-te, no és així.
No. Sí. Okay. Nosaltres fem productes alimentaris fins a mitjans, en aquest cas de fruita dolça, fins a mitjans de desembre.
Déu-n'hi-do.
Això és una de les coses que penso que no estan ficades en valor i que s'haurien de significar.
Clar.
I si... garantir més de 9 mesos de feina fixa a les explotacions de fruita dolça, com pugui ser qui era, doncs això també és una de les coses que marca totes aquelles persones que es dediquen a fer campanyes agràries.
Clar. Com creieu que s'hauria de posar en valor?
Doncs sobretot al preu, que és una de les coses que en aquests moments sempre estem batallant i que sempre és el que us diu al començament d'aquesta entrevista. O sigui, la gran distribució treballa per a poder baixar preus quan és, hauria de ser el contrari. Hauria de ficar en valor de que des de Lleida puguin, en aquest cas estem parlant de Lleida, però els companys de la Vall de l'Ebre igual, garantir aquesta producció de fruita dolça.
Clar, si durant l'estiu ens hem centrat en avançar collites per les altes temperatures, avançar horaris també per les calorades que hem tingut, no sé si el fet de que els hiverns ja no faci tan fred com abans, també ho noteu a nivell de producció de la fruita i a nivell també de gestió d'aquests mesos més de tardor-hivern.
Bé, sobretot s'ha de tenir en compte que hivern hi acostuma bé, i calor no, i l'estiu no cal dir-ho, jo penso que el que ha variat ha sigut aquestes entretemps, com pugui ser primavera de tardaó. I aquestes primaveres de tardaó han passat gairebé tot dia i deixa de ser. Passem de temperatures subgèlides a temperatures extremes de calor.
Clar.
I això fa moltes vegades que aquests circuits de producció s'acabin adaptant a temporades de que abans no eren així.
Perfecte. Abans d'acomiadar-te, Pere, aquest estiu no hem tingut moltes pedregades allò molt, molt greus. No sé si us fa patir de que això després es pugui traduir més endavant amb altres efectes meteorològics.
No, el clima ens està canviant, això tothom ha de ser conscient. I així com l'any 2025 veníem d'un any de més de 19 tormentes de pedra, i aquest any estem parlant d'entre 8, 9... tormentes de pedra en diferents poblacions, però no amb els volums de danys que vam tindre l'any 25, també això, al final, acaba comportant que, veritablement, jo penso que la climatologia, al canviar tan de pressa, nosaltres també hem de tindre aquesta adequació. I això és el que farà els propers anys, com pugui ser productius amb la qualitat que nosaltres sempre fem.
Doncs estarem molt pendents de com va evolucionant aquesta campanya de la fruita. En continuarem també parlant tant a noves edicions de l'Arrela com a la resta d'espais d'informació d'aquesta casa. Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa del món.
L'entrevista.
En aquesta edició de l'Arrela d'avui el que també volíem abordar és una altra qüestió més enllà de la recollida de la fruita i és la qüestió de poder garantir un equilibri entre la biodiversitat i l'activitat agrària. Aquesta és una de les demandes que fan els agricultors de JARC, poder garantir d'una banda que hi hagi aquesta biodiversitat, que la respecten i que a més entenen que hi ha de ser, però també poder garantir ells mateixos la seva activitat agrària. Per parlar-ne, avui qui ens acompanya en aquesta Arrela és el Joan Calam, ell és agricultor de Granena de les Garrigues i cap sectorial de l'Olivera de JARC. Molt bon dia.
Bon dia.
D'una banda, la primera pregunta seria, clar, com es pot garantir aquest equilibri entre les dues qüestions?
Com es pot garantir l'equilibri entre els pagesos i
la biodiversitat?
I la biodiversitat. Bueno, fàcil, suposo que no ho és, però també no ho és... I sí que ho és a dir, tota la vida que estem convivint amb la biodiversitat, nosaltres no som els dolents de la pel·lícula. Nosaltres, tota la vida que treballem al camp, sabem el que es fa, no anem a fer mal als animals. No sé com explicar-te.
Sí. Clar, teniu la sensació una mica de que, tot i que la vostra feina ja de per si protegeix la biodiversitat, se us acuse doncs, de justament de fer el contrari, de posar-la en perill?
Bueno, acusants, potser no, però que se'ns limita molt fer la nostra feina i que potser això pot afectar la biodiversitat. Bueno, potser sí.
Clar, per exemple, el que recordàveu és que la collita de l'oliva es concentra en els mesos de tardor i hivern, quan justament els dies són més curts i la humitat sovint impedeix començar a treballar a primera hora del matí. Com us condiciona, en el cas, per exemple, de la collita de l'oliva, poder garantir aquest respecte a la biodiversitat, però també que pugueu fer bé la feina?
A veure, és el que tu has comentat. L'oliva s'ha de collir quan s'ha de collir i ens toca l'hivern, tardor hivern. El temps a Catalunya, a Mediterrània, és el que és. I per humitats que tenim al matí, no és aconsellable collir. Qui vulgui collir, que colli, però la gent no ho fem perquè això ens perjudica la qualitat de l'oli. Els arbres també els poden sortir malmesos. Si fa fred, és humitat i és fred també. Si fa molt fred, tampoc no podem collir. Llavors, les hores reals, hàbils, que ens queda per treballar, com aquesta prohibició que hi ha de les 5 de la tarda, posta de sol, dis-ho com vulguis, se'ns limita, hi ha dies, hi ha jornades que les podem fer de 5-6 hores, 7. Però clar, quan estem en campanya no hi ha cap pagès del cultiu que sigui que faci ni 7, ni 8, ni 9. Fem totes les que podem i més.
Com us afecta a l'oli? Perquè parlaves d'afectació a l'oli, en què afecta?
En la qualitat de l'oli. L'oli s'ha de collir com més aviat millor. Les olives, perdó. Si no, les olives com més aviat es collen, millor. Per fer un oli verd, afruitat, per tot això, l'oli va perdent, a mesura que l'oliva va madurant, l'oli va perdent certes qualitats. Llavors, si estem parlant de fer les coses bé, de donar producte de qualitat i tot, i a més ens limites les hores, màquines, tenim les que hi ha les que hi ha per collir, l'agenda moltes vegades és complicat de fer-la quadrar. Pensa que collim des de finals d'octubre, algú pot començar més aviat, però la immensa majoria es cull a finals d'octubre, estem parlant de superintensiu, i l'altre també, però en aquest cas el que més afecta és el superintensiu, potser. I s'acaba a finals de desembre. Clar, no és el mateix. El que fas al novembre que el del desembre. L'oliva va madurant, de cada dia va madurant. El motiu és aquest.
Clar, a vosaltres, a l'olivera, l'impacte de les altes temperatures també es nota?
L'impacte, tot. Això se nota en tot. Amb l'oliva, amb el raïm, amb l'ordi, amb tot. Amb l'ametlla. Aquest any la campanya d'ametlla pues, també s'ha avançat per culpa dels calors. Sí, això afecta a tots els cultius.
I com us hi prepareu o com us intenteu per evitar una miqueta o mitigar una miqueta els danys que hi puguin haver per aquestes calors?
Bueno, això és com... No ho sabem. Ens ho podem esperar com va l'any, però ara per dir alguna cosa encara queda. L'oliva, si parlem només de rec o secà, perquè també és un altre món el secà, el rec ara, pues, bueno, l'oliva ja comença a tenir mida, però encara falta per collir, encara ens queda pues, ben bé fins a l'octubre. No? Pues, som al setembre, a finals d'octubre queda un mes i mig, dos, per començar la collita. S'avançarà o no, el pas dels dies, les setmanes, mos ho diran, no, que hem de fer.
Perfecte. Abans d'acomiadar-te, Joan, reptes que creus que haureu d'afrontar i que també des de JARC doncs, defensareu i plantareu batalles. Quins reptes creus que són els més destacats que teniu com a sector?
Com a sector?
Clar, n'hi ha molts.
És que tenim tantes guerres obertes que si entre la fauna, perquè els conills també potser no són tan mediàtics, però també ens hi barallem, també parlem, també discutim, també ho fiquem damunt de la taula. Tot, al final tots els sectorials que tenim, tots tenim problemes, els de les abelles, els de la fruita, tots, no me'n vull deixar cap. Cada sectorial té una mica la seva problemàtica, La nostra és aquesta i d'altres. El gasoil també, els gastos que tenim cada dia són més elevats. Tenim un munt de fronts oberts.
De tots aquests fronts, creus que n'hi ha algun que esteu com a mínim avançant una miqueta, veient una miqueta de llum, o realment no?
No sé, suposo que n'hi ha algun que sí, però els que m'afecten a mi estem bastant iguals, eh? Això ho hauries de preguntar amb algú, al president.
A les administracions, no?
O al Jordi Vidal. Les administracions, bueno, les administracions ja sabem com funcionen.
Yeah.
No canvien, és així. Canvien els personatges, però el sistema, perquè està muntat així també, no tot és culpa d'ells.
Yeah, yeah, yeah.
Les coses són, moltes vegades són molt lentes, però el camp no pot esperar moltes vegades. Nosaltres necessitem avançar, i si volem pagesos professionals, creiem que el que proposa JARC sempre és de cara al pagès professional. O sigui, que s'ha de defensar tot, no vol dir, no volem menysprear l'altre, eh? Aquí hi caben tots, però el pagès professional que es guanya la vida amb animals, amb el que sigui, pues, hem de tenir una mica d'un tracte diferent, creiem.
Teniu, no ho sé, una miqueta de confiança, és a dir, malgrat tot, hi ha una certa confiança, una miqueta d'optimisme?
Sí, l'optimisme és l'últim que podem perdre. Si no, ja no tindríem aquest ofici.
I tant.
Si no fóssim optimistes, ja hauríem marxat tots.
I tant, també. Estaríem,
ja seríem funcionaris, ja. amb tot el carinyo, eh?
també tens raó. Doncs ho deixem aquí, Joan Calam, agricultor de Granina de les Garrigues i cap sectorial de l'Olivera de Jarc. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrela d'avui. Que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres. Un plaer.
Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
Aquests dies ha estat notícia...
Les pedregades són un dels fenòmens meteorològics que més maldecaps provoquen al sector agrari a les Terres de Lleida. En els últims anys, a més, l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent ha detectat episodis especialment intensos i ha posat el focus en la possible evolució del fenomen en un context de canvi climàtic. Aquest 2026 ja hem tingut diversos episodis de calamarsa i pedra al territori, amb afectacions en diferents zones i cultius. I darrere del seguiment d'aquestes tempestes hi ha una xarxa de més de 170 granímetres que permet saber on ha caigut pedra, de quina mida i amb quina intensitat. Avui volem conèixer quin balanç en fa la DB Terres de Ponent, quins danys han provocat les pedregades aquest any i si realment estem davant d'un canvi en el comportament d'aquests fenòmens i, sobretot, què en podem esperar per als pròxims anys. Per això, en parlem als estudis d'UAU Lleida Ràdio amb l'Elisabet Porta, la tècnica de la DB Terres de Ponent. Bon dia.
Hola, bon dia.
Elisabet, la primera pregunta, ja per començar, te l'he de fer de cara a barraca. Quin balanç fem d'aquesta campanya 2026? Està sent un any especialment complicat pel que fa a les pedregades a les Terres de Lleida?
Bé, doncs aquesta campanya no és que sí excessivament preocupant. Sí que dins de la zona d'estudi de la DB Terres de Ponent, que són unes 250.000 hectàrees, doncs hem detectat 8 dies en pedra i calamarsa. El que passa que han sigut pedregades molt localitzades, majoritàriament, i llavors doncs no estem davant d'una campanya que hagi sigut complicada pel que fa a les pedregades.
Hem tingut episodis ja des de principis d'anys. El primer sembla que estava registrat al gener, ja a Ibars de Noguera. Heu observat algun patró aquest 2026? Ja, o alguna qüestió sobretot d'intensitat? Perquè us llegia també que em parlàveu de que han sigut potser no molts episodis, però han sigut molt focalitzats i amb tamany gran, que pot ser una cosa que ha anat canviant en els darrers anys.
Bé, doncs si vols fer una mica de resum, així per doncs, posar una mica en context. Doncs sí, al gener vam tenir una calamarsada, sobretot centrada cap a la zona d'Ibars de Noguera. Passa que això, aquest fenomen, doncs, hem tingut altres anys que hem tingut calamarsades d'aquest tipus. Estàvem fora de la campanya, no fèiem el seguiment de les plaques dels granímetres, el que sí que vam poder recollir doncs, algunes plaques i vam poder tenir alguna informació. Però bueno, va ser una calamarsada que tampoc cap cosa fora de l'altre món. Llavors, després, va començar la campanya el 15 d'abril i el 19 d'abril ja vam tenir una petita pedregada molt localitzada per la zona de Raïmat. A l'abril, després, al maig, vam tenir dos episodis més. Un va ser, si no recordo malament, va ser el 4 de maig, per la zona també de Castelló de Farfanya, Albés, Alguaire. Va ser molt localitzat també. I després, el 12 de maig, que aquesta pedregada sí que ja va causar més danys en cultius. Per exemple, a municipis com Torres de Segre, que va fer danys doncs, a Fruita 2, també vam tenir cap a Soses, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, després també cap al nord de les Garrigues. Després vam tenir el juny i el juliol, que tema de pedregades no vam, dins de la nostra zona d'estudi no vam tenir cap, només doncs fer calor i poca pluja i poques tempestes. I després ja ha sigut cap a l'agost, que ja va ser un mes més tempestuós, que sí que hem registrat doncs 5 episodis més. El passat dilluns 24 d'agost vam tenir una pedregada important a la zona d'Almenà, on sí que vam registrar pedres de 3-4 centímetres. També vam tenir pedregades doncs, cap a la zona de Lleida i altres llocs. I una altra havíem tingut també el 14 d'agost, que aquesta va ser també a la zona de la Noguera, cap a Castelló de Farfanya, i allí doncs, sí que es va haver temps violent, doncs, que vam tenir fortes ratxes de vent, i llavors també vam tenir alguna pedra, però sobretot aquest episodi el més fort va ser doncs, això, la pluja i les ratxes de vent.
Una cosa que sorprèn d'aquest episodi, que potser la gent ho coneix, però que vosaltres que ho estudieu també al mil·límetre, hectàrea per hectàrea i punt per punt, és que una pedregada pot a dos municipis molt propers entre ells i que estan a pocs quilòmetres de distància els pot afectar de forma molt diferent, amb mides molt diferents, amb intensitats molt diferents. I hi ha una explicació darrere perquè és un fenomen tan localitzat i que com ens hem trobat en aquests darrers anys i en els episodis d'aquest any, que afecten punts concrets amb molta virulència i potser altres punts més propers no passa això.
Sí, això que comentes, o fins i tot dins del mateix municipi, doncs en una part del municipi l'afecta i a l'altre doncs potser no cau ni una gota. I això és una característica de les pedregades, doncs que són molt, molt localitzades i pel que fa també a... tenen molta irregularitat, també pel que fa a un lloc i en períodes de temps. Potser durant una campanya tens dos pedregades en una mateixa zona i llavors estàs potser 10 anys, 5 anys, que no cau cap més.
Vosaltres ja fa 25 anys que estudieu aquest fenomen al Pla de Lleida, precisament celebrau l'aniversari aquest 2025... Què ens expliquen una mica les dades acumulades de tants anys, de gairebé 3 dècades o 2 dècades i mitja de dades acumulades? Estan canviant les pedregades? Depèn molt dels processos meteorològics de cada any? Cada any les pedregades són diferents? O com hi ha una tendència? Hi ha alguns punts que sabeu que com bé dius, encara que siguin que un punt pot pedregar un any i després pot estar molt temps, hi ha els punts que hi ha potser més localitzats a Ponent que sabeu que és un fenomen que repeteix? Què en podem traure de les dades d'aquests anys?
Mira, doncs, per exemple, la campanya passada vam tenir per primera vegada una pedregada el 19 d'abril, que va ser una pedregada molt important, va causar danys molt importants, i llavors també una excepcionalitat que vam tenir doncs, és que va ser que vam registrar pedres de 2 i 3 centímetres, que això, doncs, amb els 25 anys que portàvem recollint dades, no havíem tingut una pedregada així al mes d'abril. I llavors doncs, aquest fenomen, bueno, aquest fet s'atribueix al canvi climàtic. Perquè sí que abans hi havia calamarsades, pedregades, però no arribaven a assolir doncs, aquest tamany de pedra tan bueno, grossa. I s'atribuiria doncs, al canvi climàtic.
Una mica per aquí volia anar, que no sé si les conclusions que teniu sobre la taula amb les dades dels últims anys és que menys dies de pedregades, no sé si també ara, per exemple, aquest any sobre els 8 episodis, no sé si són unes dades que estan sobre la mitja, però una cosa que sí és que, i ho veiem, per exemple, amb el darrer episodi aquest d'aquest mes d'agost, pedres més grans i episodis més intensos. És una tendència que ve pel canvi climàtic? L'escalfament del planeta està provocant també aquesta evolució de les pedregades?
Sí, doncs, el canvi climàtic doncs, proporciona els ingredients per poder donar aquestes pedres de mida tan grossa. Que n'hem tingut d'episodis aquest. N'hem anat tenint, per exemple, també el 2012 va haver una pedregada molt important al Pla de Lleida, que vam registrar també pedres de 7 centímetres. El que passa que ara el que s'està detectant és que des del 2022, doncs cada any, doncs estan havent pedregades doncs, virulentes a diferents punts de Catalunya. I abans sí que passava, però ara el que està passant és que passa més sovint i pedres més grosses.
També m'agradaria aprofundir una mica amb la vostra feina, perquè al final, ho explicàvem al principi d'aquesta entrevista, teniu 170 granímetres situats, com bé deies tu, per gairebé més de 200.000 hectàrees de les Terres de Lleida. Una mica pels qui no coneguin com mesura el granímetre, la pedregada, com funciona i què és capaç de mesurar? Quines dades us aporta?
Doncs el granímetre és un instrument molt senzill, que el tenim al camp, està format per una placa que és similar al Purexpan, i llavors quan pedrega doncs queden allí els impactes. I llavors doncs seria l'equivalent a un pluviòmetre. Doncs quan plou pots recollir la quantitat d'aigua, doncs aquí seria, doncs pots recollir una mica la mostra de les pedres que han caigut. Llavors doncs tindríem els valors màxims, els predominants, llavors després també la intensitat, si han sigut quatre pedres o ha sigut una intensitat molt alta. I bé, doncs com que tenim una base de dades de fa tants anys, doncs té un valor important pel que fa també a estudiar climatologies, després també per validar productes, ja això pel tema més científic i més meteorològic, i doncs té un valor important.
Clar, estem parlant de, com bé dèiem, d'una xarxa d'aquests més de 170 granímetres distribuïts per les Terres de Lleida. Una mica, com és el procés des de que es produeix una pedregada fins que vosaltres feu aquest anàlisi? Perquè recordo fa uns dies que explicàvem la notícia d'Almena i teníem declaracions vostres aquí a la ràdio explicant que anàveu al matí a fer aquest procediment. Des de que vosaltres, des de que cau la pedra fins que vosaltres teniu unes dades i podeu aportar també la vostra perspectiva de com ha sigut l'episodi, que també ajuda a les valoracions després de les entitats agràries, com és el procés?
Bé, doncs, quan cau la pedra, tenim informadors als municipis, doncs, que a vegades ens avisen, i després també tenim convenis amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que també ja ens facilita, doncs, les zones que s'han pogut veure més afectades, i, doncs, amb diferents eines que ells treballen, i llavors, doncs, amb això anem al camp i ja revisem tota la zona afectada i la zona dels voltants.
També una cosa que serveix per analitzar les dades anteriors també és una mica, com parlàvem, d'aquest acumulat de dades, ens serveix per mirar el futur. No sé si des dels pagesos i els investigadors també us sol·liciten aquestes dades per intentar analitzar com poden ser els processos de pedregades i calamarsa des del futur.
Sí, totes aquestes dades doncs han servit per diferents tesis doctorals. Després també, com he comentat, doncs serveixen per validar productes, que, per exemple, del Servei Meteorològic i doncs coses d'aquest estil.
No sé si vosaltres des de l'ADB també teniu aquest contacte amb el sector, i no sé si hi ha una part també de prevenció, de preparar-se per les pedregades. No sé si a part d'aquests anys d'estudi hi ha alguna manera de que un agricultor pot protegir una plantació d'una pedregada. Sé que hi ha les malles antipedra, que són les que presenten una protecció, però que són una inversió important. No sé si us hi trobeu també que vosaltres que aneu als camps dels agricultors, si amb aquest augment dels episodis o aquesta intensitat hi ha una mica més de prevenció i per la preocupació de que un gran episodi pugui acabar amb la collita de tota una temporada.
Sí, ara es veu cada cop més, doncs s'estan implementant les malles antipedra. Llavors jo crec que molts pagesos, quan estan davant de plantar de nou doncs una finca, doncs és una de les coses que es plantegen, de poder protegir els seus cultius amb una malla antipedra.
No sé si també hi ha, vosaltres que analitzeu la pedra i les conseqüències que pot tenir en el pagès, no sé si també hi ha algunes conseqüències sobre l'arbre o sobre el fruit que vosaltres també hàgiu analitzat després d'aquests anys també de l'anàlisi de la pedra.
No, analitzar nosaltres concretament no, el que passa és que clar, quan hi ha pedregades molt fortes, no només es fa malbé el fruit d'aquella campanya, sinó també doncs produeix danys a l'arbre. I doncs també és una cosa a tenir en compte, de que quan hi han hagut fortes, doncs l'arbre també es veu afectat.
Ara ho hem anat parlant durant tota l'entrevista, des de la de veus coneixen sobretot quan hi ha una gran pedregada, però també hi ha un seguiment i és molt important aquesta xarxa d'observadors i d'informadors que teniu sobre el terreny i també dels aficionats a la meteorologia. Quin punt d'importància tenen amb la feina que feu? Perquè imagino que també és el que us fa tenir ulls al més màxim punts possibles.
Sí, doncs són de gran ajuda, perquè sí que el granímetre detecta doncs aquesta pedra, però clar, a vegades també l'informador et pot facilitar altres detalls que si no estàs allí doncs no els tindries. I llavors doncs és una informació molt útil, també et poden passar vídeos, fotos i doncs sí, tot ajuda. I els últims anys doncs també s'ha notat un gran canvi pel que fa a les xarxes socials, perquè clar, al principi de l'ADB doncs totes no es tenien aquests recursos, i llavors sí que doncs érem, bàsicament doncs, es trucava als informadors i aconseguir fotos i vídeos era més complicat. I ara doncs, també les xarxes socials doncs, facilita poder tenir informació molt més ràpida i de qualitat.
Al final també us serveix per fer valoracions també de l'anàlisi de l'episodi més enllà de la dada, també una mica com es veu per només tenir només les dades que recolliu. Una mica els perfils de les persones que participen amb l'ADB són persones normalment relacionades ja amb el món de l'agricultura, gent que treballa al camp, que també té un interès per la meteorologia, o hi ha perfils aficionats de molts edats i de molts perfils diferents? Una mica com us arriba? Quin interès hi ha normalment per aquest interès per analitzar aquests episodis?
Principalment doncs, són els pagesos que tenen els granímetres a la seva finca i llavors moltes vegades ells després d'una pedregada s'acosten doncs, per poder veure quins danys han produït i també a vegades ens passen una foto de com ha quedat la placa. I després també tenim algun aficionat a la meteorologia, però principalment serien els pagesos que tenen els granímetres a les seves finques.
No sé si com a entitat també us plantegeu el repte, entenc que després de 25 anys i tota aquesta xarxa, no sé si esteu intentant ampliar cada cop més, si intenteu anar també als municipis on us falten més dades per intentar ampliar aquesta xarxa el més possible, per intentar donar també unes dades cada cop més ajustades a tots els punts del territori fins on podeu arribar. No sé també si és una mica com el que us esteu plantejant com a entitat, seguir creixent i intentar arribar a tots els punts, no sé si també potser en territoris de muntanya, amb menys població, també us costa tenir més dades, no sé també si és una de les assignatures pendents.
Principalment doncs, estem al Pla de Lleida, el que passa que sí que els últims anys hem anat fent una mica d'ampliació cap a les zones de les Garrigues, perquè també doncs, han canviat els cultius, també veiem que és una zona que es veu afectada i hem anat ampliant una mica per aquesta zona. I després també doncs, per la part de la Noguera també passa el mateix i també hem anat ampliant, el que passa que dins d'uns límits, perquè tampoc estem limitats doncs, als recursos que tenim i llavors doncs, tampoc anem fent petites ampliacions però dins de les limitacions que tenim i poder-ho gestionar correctament.
Clar, també no sé si un dels punts que ja hem anat parlant i també mirant a futur, entenc que també la vostra feina tan vinculada a la pagesia, que és un sector que també es queixa del relleu generacional, no sé si des de l'ADB també us doneu a conèixer la feina que feu entre els més joves, per si hi ha algun jove aficionat a la meteorologia que li interessi posar el seu punt, per exemple, no al camp, però sí en la seva localitat o si viu en un poble, que pugui també interessar-se per ficar un granímetre i per ser un petit col·laborador de l'ADB de vella des del jovent, però al final no dependre sol dels pagesos, que moltes vegades també es queixen que cada cop són menys els que treballen al camp i no sé, també per ampliar horitzons.
Sí, hem notat doncs, que els últims anys algun jove pagès i això doncs, sí que ens ha demanat doncs, posar algun granímetre i nosaltres no tenim, normalment no tenim cap inconvenient en facilitar-li. Doncs revisem si en aquella zona més o menys està coberta o no i llavors doncs, una vegada s'ha vist que ens pot aportar informació útil, normalment li col·loquem i ja està. I a vegades també doncs, un pagès se n'entere que un altre també té un granímetre, llavors doncs, a vegades també ens ho comenta si també li podríem posar i doncs és això, revisem si aquella zona seria interessant de tenir més informació i llavors un cop això doncs, el col·loquem i ja està.
Al final també ho deies amb les valoracions de producte, entenc que les vostres dades també són molt útils per una primera valoració moltes vegades pel que fa als sindicats agraris, que són també els que normalment treuen les dades també dels episodis de pedregades, no sé si també és un plus als peritatges, també una altra segona opinió, no sé també quina relació hi teniu també amb les entitats agraris i si valoren de forma molt positiva la vostra feina.
Sí, doncs és una manera més de tenir dades reals i del que ha passat i és una fotografia d'on ara i seria això, doncs, sí.
Una mica mirant cap al futur, ja ho hem anat parlant durant la conversa, si les dades sembla que apunten a pedregades més intenses i que hauríem, no sé si ens hauríem de preparar d'alguna manera des de l'agricultura de les Terres de Ponent, no sé si també amb les dades que analitzeu vosaltres hi ha alguna manera de preveure millor també els episodis, perquè ho hem anat parlant que és una cosa complicada, però no sé si també les vostres dades ajuden a que després puguem preveure episodis de pedregades o en quins moments de l'any es poden donar més, també per avançar els cultius si es pot o retrasar-los si també afecta. No sé si també de cara a futur és la màxima prevenció que podem fer davant un episodi que sabem que és imprevisible i que moltes vegades pot venir sense preavís.
Bueno, pel que fa a la predicció, s'està avançant. i doncs jo crec que hi ha millores i cada vegada doncs s'intentarà doncs també tenir una predicció a més curt termini.
No, que si a nivell de, a nivell de prevenció, no sé també si les dades us aporten una previsió de ostres, ara, per exemple, analitzant l'episodi d'aquest any i també amb les dades dels altres anys anteriors, si ens podem fer una imatge d'on pot ser que pedregui en els propers mesos o en els propers anys en els punts de ponent, perquè has anat fent repàs i al final va tocar una mica molts municipis de moltes comarques. No sé també si això serveix perquè el sector estigui en preavís de cara a properes temporades.
Sí, i sobretot també doncs, tenir aquestes dades el que fa és establir tendències. Tendències doncs, del que pot arribar a passar. I llavors també doncs, amb totes aquestes dades tenim unes zones que són més propícies a tenir pedregades. Després també el que vam veure és que potser hi havia zones que no tenien tantes pedregades, com podrien ser més cap a la zona de Mollerussa i aquesta zona del Pla d'Urgell, no hi havia tant número de pedregades, però quan hi eren doncs, tenien pedres molt grosses, amb molta energia. En canvi, doncs, cap a una altra zona, potser hi havia un número més elevat de pedregades, però no hi havia tanta energia. I bé, això, el tenir tantes dades, doncs es pot anar fent les tendències del que...
Imagino que això també va depenent molt també de les condicions de la zona o del lloc. No sé si també punts més elevats o com al final és Pla de Lleida, però si també si les condicions depenen també del sol, d'on està, o si heu pogut veure de que, com bé deies, segons el punt del Pla de Lleida i les condicions que té cada punt també afecta més. No sé també que no ho hem parlat, imagino que els episodis aquests, tot i que hem vist també aquest any, per exemple, al Pallars Jussà, no sé si estava fora potser de la vostra ràdio d'acció, però que s'havien detectat, per exemple, també pedregades que han afectat l'ametlla, un dels normalment el cultiu que és més afectat és el fruiter. No sé si també si us hi trobeu que hi està començant a pedregar, potser en punts on no és només fruiter, també on també no s'esperen aquests episodis.
Sí, bé, cap al Prepirineu també és una zona doncs, que hi solia pedregar, calamarses, i el que passa que ara el que s'està veient doncs, que cada vegada són més violentes, però ja seria això, que pedregades doncs, en continuen havent i el que passa és que cada cop doncs, són més violentes.
Una mica per això volia anar tancant, perquè al final teniu aquestes 25 anys acumulats de dades sobre les pedregades. No sé si sobre els fenòmens dels darrers anys us ha sorprès algun comportament d'aquest fenomen al Pla de Lleida que us hagi sorprès amb les dades que teníeu els darrers anys, com que parlàvem ara d'episodis en punts menys esperats o en punts que no es produeixen episodis però quan es produeixen són més violents. Hi ha algun comportament de l'episodi al Pla de Lleida que us hagi una mica fet saltar l'alerta?
Bé, al Pla de Lleida doncs, es anava veient potser una disminució del número de pedregades, però l'any passat vam tenir el rècord i també el que t'havia comentat anteriorment, doncs, que el 19 d'abril vam tenir una pedregada molt important amb pedres molt grosses. I llavors doncs, és això, que semblava que la tendència de les pedregades al Pla de Lleida doncs, anaven disminuint, però l'any passat vam tenir aquesta excepcionalitat pel que fa al número de pedregades i també pel que fa a la mida de la pedregada de l'abril.
Doncs estarem pendents el que queda de 2026, si a finals de la campanya de la fruita també potser podem esperar episodis durant la tardor i durant l'hivern, i caldrà veure també quines dades en recolliu des de la DB3 de Ponent.
Sí, cap a l'hivern és més poc probable que pedregui, perquè les pedregades doncs, es donen quan fa més calor, que seria a finals de primavera, principis de tardor, però pot ser també que a l'hivern hi haguin calamarsades i sí, pot ser alguna pedra petita i això també podria ser.
Doncs Elisabet Porta, tècnica de la DB3 de Ponent, moltes gràcies per aquesta estona i per també explicar-nos una mica la feina que feu des de la vostra entitat.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
M'he criat entre pagesos i carrinclons que s'aferren a les seves tradicions. Gent de terra, gent de foc, en una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rancors i els destins de les nacions. Sóc de l'oest de Catalunya.
I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que ens poden enviar les seves propostes de temes que puguin ser abordats en aquest programa al correu arrela@uau.cat. Gràcies per la confiança i ens hi tornem a posar la setmana vinent.
On la botifarra encara es fa de ceba i sang, i la bota plena fa el camí del vianant per indrets de pedra i fang, on el blau del cel és tot el
song west, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up.
Notícies en xarxa.